Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant del Carnaval. No podrem explicar com han anat les rues a les escoles perquè ha plogut i no les han fet. Algunes es faran dimarts i altres s'han suspès. Sí que han fet Carnaval els infants de l'escola Bressol al Carrilet, ara en parlem. I a més destacarem 4 carnavals catalans per si surten de Calella aquest cap de setmana. Parlarem de política perquè ja sabem quin dia vindrà finalment el conseller de Sanitat a visitar l'Hospital de Calella. Serà el 29 de març. I el PSC ha renovat la seva junta, la continua encapçalant Pere Tarrés com a primer secretari, però hi ha noves incorporacions. Un dia més parlarem de les polseres solidàries Candela, que aviat podrien estar a totes les botigues de Calella. En plana cultural parlarem de La casa del llac, l'obra que es farà diumenge al Teatre Orfeó. Parlarem amb l'actor protagonista de l'obra. I per acabar farem un cop d'ull a l'agenda esportiva del cap de setmana. Doncs comencem, com dèiem, la pluja d'aquest matí ha fet cancel·lar la rua de Carnaval de l'Institut Bisbe Sivilla, que s'havia de fer aquest matí per alguns carrers de la ciutat. Finalment, els alumnes han celebrat el Carnaval dins el centre. Els que també faran la festa a l'interior del seu centre són els alumnes de l'escola Doctor Carles Salicru, tot i que serà el proper dimarts. La rua dels alumnes d'Alfreta es farà també dimarts, igual que la de l'escola Pia, que també havien de sortir avui. Pel que fa a l'escola Bressol al Carrilet, la festa del Carnaval s'ha fet aquesta tarda dins l'escola.
Mestres, nens i nenes han desfilat davant dels pares i mares que depeien una sala del centre. La vida medieval era el lema del Carnestoltes. Uns reproduïm la llegenda de Sant Jordi amb els nens vestits del cavaller patró de Catalunya, les nenes vestides de princesa i les educadores, està clar, de dracs. Els més grandets de l'escola Bressol s'han disfressat d'arquers medievals. Les disfresses s'han fet al centre escolar i han estat una sorpresa també per als pares i mares.
I demà dissabte es fa la rua del Carnaval Infantil a Calella. A les 5 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament es farà la lectura del pregó d'en Carnestoltes.
Tot seguit es donarà sortida de la rua infantil pels carrers Bisbe Sivilla, Romania, Església, Ànimes, fins a la fàbrica Llobet Guri. A la Polivalent es farà la festa del Carnaval Infantil amb el repartiment de berenar a tota la mainada.
En aquest punt és important dir que es repartiran croissants per als infants, però també hi haurà croissants sense gluten per als nens celíacs que ho sol·licitin.
Tot seguit hi haurà animació amb Quin Serau a càrrec de Xarop de Canya. Si canvies la previsió del temps i hi hagués pluja, la festa s'iniciarà directament a la fàbrica Llobet Guri, amb preferència d'entrada als grups participants a la rua. L'entrada és gratuïta i l'aforament limitat. A 11:45 de la nit a la fàbrica Llobet Guri tindrà lloc el ball de disfresses amb la banda del Drac, amb servei de barra a càrrec de l'agrupament Escolta Montnegre i a la mitja part, nou pregó d'en Carnestoltes. L'entrada també és gratuïta i l'aforament limitat.
Doncs això és el que passarà a Calella, però parlem també d'altres pobles de Catalunya. Fem un repàs a diversos carnavals de Catalunya que es celebren aquest cap de setmana. Comencem coneguent les principals rues que es celebren a la Costa Brava Centre.
El carnaval de la Costa Brava Centre ja està en ple rendiment. Fa dies que els municipis van encetar el carnaval 2017, però és avui quan comencen a celebrar-se les activitats estrella, les rues. Demà dissabte serà el torn de Platja d'Aro i Palamós. Per la seva banda, Platja d'Aro tindrà una doble rua, una petita de matinal amb 10 colles a moda d'exhibició i la grandiosa rua a la tarda amb la participació d'una setantena de colles que opten els premis en la modalitat de concurs. A Palamós, la rua tindrà 57 carrosses i comparses participants en una rua que començarà a partir de 3:45 de la tarda i que enguany comptarà amb un jurat de gran nivell amb personalitats que, tot i que encara són sorpresa, seran fàcilment reconeixibles pels espectadors. Diumenge serà el torn de les rues de Castell d'Aro i Santa Cristina.
I uns quilòmetres més amunt, a Roses, també es viu un carnaval molt destacat dels que es fan al país.
Roses es prepara per viure la passada del divendres amb les carrosses després d'una nit de carnaval en una festa on participa molta gent del poble el dijous. Després del traspàs de poders del rei Carnestoltes i del ball d'aquest dijous, ara toca pensar en la passada del divendres on intervindran 66 colles, de les quals 62 aniran amb carrossa. L'alcaldessa de Roses, Montserrat Mindana, espera que sigui un gran carnaval i que el temps permeti gaudir-ne.
Tens aquesta primera nit i esperarà sobretot avui si el temps ens millora, perquè sembla que no s'ha aixecat gaire bé.
Aquest any hi haurà novetats en les passades, ja que no estarà permès ni beure ni menjar durant la desfilada, i també es controlaran les potències dels equips de música de les carrosses. Un any més, l'Ajuntament ha treballat amb el lema "Per Carnaval no tot s'hi val", per tal de millorar el carnaval i generar consciència de l'abús de les drogues i l'alcohol no són necessaris per passar una bona festa.
Passem un xic al sud, baixem al Garraf, a Vilanova i la Geltrú, on també la festa del Carnestoltes d'enguany arriba amb novetats.
Aquest vespre Vilanova i la Geltrú dona oficialment el tret de sortir del carnaval, tot i que la ciutat fa dies que està immersa en l'ambient de gresca. Dissabte els actes de carnaval es multipliquen, però destaca l'ambient festiu que es viu amb l'arribada del Caramel, un rei dolç que fa espectacle i ball dedicat especialment als més menuts. I ja diumenge arriba el dia més multitudinari de la festa, les comparses. Enguany prendran part a aquest acte fins a 135 banderes, darrere de les quals hi aniran més de 8.000 parelles de comparsers. En total, des de les 11 del matí es faran dues entrades infantils i 5 entrades d'adults a la plaça de la Vila, l'escenari obert on es duen a terme les guerres de caramels. Es calcula que en un dia de comparses, a Vilanova, se'n llencen unes 100 tones.
I acabem aquest repàs a alguns carnavals importants del país amb una proposta més tranquil·la. Anem al Pirineu, al cor del Ripollès. Parlem del carnaval de Camprodon.
La plaça del Carme de Camprodon esdevindrà el punt neuràlgic del Carnestoltes de la vila. L'Ajuntament del municipi ha decidit fer un tomb en la proposta i, a diferència dels últims anys, la festa s'esdevindrà en una carpa que s'instal·larà a la cèntrica plaça camprodonina. Abans, però, el dissabte a les 6 de la tarda, moment de la presa de possessió del rei Carnestoltes. Tot seguit, un dels moments més esperats, la rua de Carnestoltes. Les colles desfilaran amb les millors gales pels carrers de la població, això sí, per un recorregut diferent. A partir de la mitjanit, torn de l'entrega de premis i tret de sortida al ball carnavalesc en Maracaibo, que animarà el que queda de jornada. L'endemà, diumenge, tindrà lloc el sempre reeixit Carnestoltes infantil. Començarà a partir de les 4 de la tarda amb una rua que partirà de l'església de Santa Maria i recorrerà tots els carrers de la localitat fins a arribar a la carpa instal·lada. La gresca en aquest punt anirà a càrrec del País de Xauxa. Un any més, doncs, festa, disbauxa i molta gresca a la vila de Camprodon.
Totes aquestes propostes per si marxeu de casa aquest cap de setmana. Si no, recordeu que a Calella hi ha festa per als petits demà a la tarda i ball de nit per als grans demà al vespre. I la setmana que ve, el dia 4 de març, arriba la gran rua de carnaval de l'Alt Maresme.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Tanquem la plana carnavalera en l'infovespre. Obrim plana política. Nova data, ara sí ja tancada per la visita del conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya a Calella. Serà el 29 de març quan es desplaçarà a les instal·lacions del centre hospitalari Calellenc, on s'espera que pugui fer algun anunci en relació al pla funcional de l'equipament sanitari que gestiona la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. De l'anàlisi que se'n desprengui i les conclusions que s'hi apuntin, en derivarien inversions futures i directrius encaminades a la millora del servei.
L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha fet pública la data de la visita del conseller de Salut, amb què ha revelat haver mantingut converses per traslladar-li la seva visió sobre la situació del centre hospitalari.
El proper 29 de març ens visitarà el conseller Comín a la nostra ciutat i vindrà, doncs, lògicament, per visitar l'hospital, a reunir-se amb la direcció i amb totes les persones que hi decideixi per explicar de primera mà quines són les, arran de tot aquest pla funcional que vostès feien esment fa un moment, quines són les principals prioritats i directrius que en els propers temps, doncs, el Departament de Salut tirarà endavant aquí a l'Hospital de Calella. És un hospital territori infrafinançat de fa molt de temps i que arrosseguem uns elements estructurals importants, el conseller n'és plenament conscient i s'intentarà donar sortida, jo estic convençuda.
Candini ha afirmat que la visita del conseller de Salut a l'Hospital Sant Jaume de Calella serà el punt de partida a la recuperació de la normalitat necessària per a un equipament, que ha recordat pateix un infrafinançament històric i està molt tensionat per la condició turística de les poblacions del seu àmbit territorial.
I continuem en apartat polític. Parlem del PSC de Calella, que ha renovat i ampliat la seva executiva, que continuarà encapçalant Pere Tarrés com a primer secretari.
Com a incorporacions destacades hi ha la de Laura Cortada, regidora de Serveis Socials durant el mandat de Josep Maria Jové, que ocuparà la Secretaria d'Economia i Turisme, i Joan Alberto Andrés, empleat de Banca, que s'encarregarà de la Secretaria de Municipalisme. El primer secretari dels socialistes calellencs, Pere Tarrés, confia en el paper decisiu que tindran tant Cortada com Andrés a la nova executiva.
Hi ha un espai de turisme molt concretament amb coses properes de Calella i tinc molta esperança amb aquesta noia. Ja havia sigut regidora amb l'etapa Jué i amb l'etapa Josep Torres. Ella va ser regidora d'Afers Socials i tinc molta esperança amb aquesta dona i d'alguna manera també hi ha l'Andrés, que ha sigut, és un home que ha estat doncs, dintre de les finances també de la... i és un noi molt proper, molt socialista.
La secretària d'Organització continuarà en mans de Sofian Lorús i Josep Torrés. Actual regidor a l'Ajuntament, segueix com a portaveu del grup municipal. La també regidora Cindy Rando continuarà com a secretària de Finances. Àngel Pigem és el responsable de la secretària de Comunicació i Àngel Vela dedicat als temes esportius. Pere Tarrés parla d'una executiva potent amb gent molt propera a la ciutadania.
Una executiva potent, conceptuada amb doblar les que teníem ja abans de tornar-me a presentar, que va ser per unanimitat, i en aquest cas, vull dir, vam doblar-ho de 4, vam passar a 8. Jo el que vull, d'alguna manera, és incorporar gent que sigui part de la ciutadania. M'entens? Per què? Perquè és de la manera que ens tenim d'entendre. O sigui, jo vull gent discrepant. Jo no vull gent uniforme a l'executiva. Vull discrepar.
La nova executiva es va posar per unanimitat ahir al vespre en el decurs de l'assemblea que van celebrar els socialistes calellencs a la seva seu.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Són les 7:42, les polseres Candela són unes polseres de fils de colors que fan els nens ingressats a l'Hospital Sant Joan de Déu i aviat es podrien trobar a totes les botigues de Calella. En van començar a fer gràcies a l'ajuda d'una de les infermeres i ho ha acabat liderant la Candela, una de les pacients que finalment els hi ha acabat també posant el nom.
Se n'han fet 275.000 i amb això s'ha aconseguit 1 milió d'euros. Nieves Tejeda, filla de Calella i mare d'un noi amb càncer ossi, forma del projecte. Ella mateixa ha explicat que volen organitzar alguna activitat a Calella per recaptar fons.
Parlava avui amb la Laura, la mare del Ferran, l'altra família de Calella que està amb nosaltres lluitant, doncs que hem d'aprofitar aquesta solidaritat de la població calellenca i organitzar alguna jornada dedicada exclusivament per recaptar fons per a aquest laboratori, a recaptar fons per a aquest Cancer Center. I, bueno, ens hem de posar a organitzar alguna cosa. Ja sabem que Calella destaca per la seva solidaritat i que tindrem el recolzament de molts amics i estem pensant a veure què podem fer.
Nieves Tejeda explica com les botigues de Calella poden aconseguir les polseres.
Només cal escriure un mail a polserescandeles, en plural, polserescandeles@gmail.com i dir que estan interessats en tenir les seves candeles. Rebran un link per inscriure's com a establiment col·laborador i ja ens organitzarem per fer-los arribar les candeles i que totes les botigues de Calella tinguin les polseres candeles, que ens ajudin, que és molt important.
El projecte no compta amb ajudes públiques ni de laboratoris farmacèutics i per això és tan important la col·laboració de la gent.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Parlem de cultura. La Casa del Llac serà l'obra d'aquest diumenge al concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella. És un drama familiar amb un matrimoni d'ancians de protagonistes. Aquesta obra es farà en comptes de l'anunciada Agnès de Déu per una indisposició de l'actriu en el paper principal. La companyia Enric Borràs de Sant Feliu de Llobregat ho compensa portant al Teatre Orfeo Cavallenc una de les seves obres més aplaudides.
Una adaptació lliure del text original d'Ernest Thompson que en dues hores resumeix 5 mesos d'estiu a la Casa del Llac. Ens la comenta Francesc Playà, president de Joventut Artística.
L'obra ens situa a finals del segle passat en una casa d'estiu situada al vell mig del bosc al costat d'un idíl·lic llac, en la que fa més de 40 anys és la residència d'estiu del matrimoni Norman i Ethel Tyler. En el transcurs dels 5 mesos que la parella passa a la Casa del Llac, es van produint situacions que mostren la manera de ser dels dos protagonistes, la seva relació, les visites de la filla amb el seu futur marit Bill i també la malaltia d'en Norman, la pèrdua de la seva memòria.
La representació de la companyia Enric Borràs, dirigida per Joan Ribas, la Casa del Lloc està interpretada per Josep Lluís Agemí i Alicia Zamora en els papers principals. Explica que la parella arriba a la seva casa d'estiuetge un any més, però els problemes de memòria que comença a partir ell amb els 80 anys acabats de fer seran part del desencadenat d'una història amb banda sonora pròpia, la dels gavians, que sobrevolen el llac.
Doncs per saber-ne més d'aquesta obra de la Casa del Llac, parlem amb Josep Lluís Argemí, que és un dels actors, de fet és l'actor protagonista d'aquesta obra. Volem que el Josep Lluís, l'actor, ens ho expliqui. Josep Lluís, aquesta Casa del Llac, bona tarda, com l'hem d'interpretar? Com va aquesta història?
La Casa del Llac és una adaptació que hem fet d'una obra que es diu L'Estany Daurat, d'un escriptor americà que es diu Thompson, que va donar lloc a una pel·lícula que es deia L'Estany Quedrado, que protagonitzaven l'Henry Fonda i la Katharine Hepburn, i marca la història de dues persones ancianes que estan en una casa d'estiuets, diguem-ne, cap a la zona de Maine, i que realment, vull dir, és una mica el repàs de la seva vida, no? La reflexió entre la vida, la mort, l'amor, amb un personatge que, bueno, diguem-ne que té moments que se li va l'olla,
sí.
I per tant, vull dir, això provoca situacions una mica còmiques en moments determinats.
Té situacions còmiques, però no és una comèdia, és un drama.
No, bueno, jo diria la situació entre comèdia i drama, eh? O sigui, tampoc no és cap drama, sinó més aviat la història està narrada amb molt bon ritme i amb clau més d'humor que no pas diguem, d'un drama per plorar.
I sou només dos actors damunt de l'escenari o hi apareix més gent?
No, hi ha més gent. Vull dir, en total som 6 actors, però bàsicament el pes cau sobre els dos actors. O sigui, l'obra té 5 escenes, de les 5 escenes dues només són dels dos actors, i per les altres pues, intervé en un moment determinat pues, la filla, el futur gendre, un pescador, que és el personatge, podem dir, relaxant de l'obra, vull dir que està en la zona, i un noi jove que trenca una mica l'harmonia d'un estatus, no?
Aquesta obra, Josep Lluís, és una de les més aplaudides que heu fet des del vostre grup de teatre, és així?
Sí, és una obra de les que ha sortit millor, però va, a veure, nosaltres aquest any celebrem el 75è aniversari del grup de teatre, és a dir, amb 3 produccions per any, és multiplicant el nombre de produccions que hem pogut fer, no?
I tant.
I el problema és que nosaltres teníem que vindre amb Agnès de Déu, però l'actriu que fa d'Agnès, malauradament, va tenir un accident de moto i s'està recuperant, però no està en condicions de poder-la fer. Llavors, quan portem les dues obres, doncs volem agrair als amics de la Joventut de Titi Galella que hagin acceptat el canvi.
Sí, perquè en principi estava anunciada aquesta Agnès de Déu. Llàstima que al final doncs, no ha pogut ser possible, però vaja, crec que és una bona substitució, aquesta Casa del Llac per aquest diumenge.
Home, jo aquí nosaltres volem fer-ho el millor possible i l'obra està funcionant molt bé. Ara, i el que sí que és una obra que a la gent li agrada. La gent surt, no surt trista de l'obra i almenys fins ara les representacions que hem fet la gent ha sortit satisfeta, que és el important per nosaltres. Però el més important no són ni els premis ni totes aquestes coses, sinó que el públic gaudeixi, que passi i disfrutis un bon espectacle.
I portar les obres més enllà de Sant Feliu, és a dir, rodar una mica per Catalunya, no?
Sí, habitualment cada obra que fem, tampoc no som de sortir massa, no pensis, però cada obra que fem la fem unes 12 vegades.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Hi ha grups que estan cada cap de setmana sortint, no? I nosaltres no som d'aquests, però bé, ja fem les nostres sortides. Aquell és un lloc que ens agrada molt venir.
Sí, i heu portat altres obres, Joan Lluís.
Sí, hem vingut aquí amb la Casa de Nardalba, hem vingut aquí en Casablanca, hem vingut amb diversos espectacles.
És exigent el públic cagallenc?
És molt entès teatralment.
Sí?
Probablement un dels més entesos.
Mm-hmm.
Probablement per la tradició històrica de la pròpia joventut artística, no?
Mm-hmm.
Dels jocs que ve de gust anar-hi, perquè habitualment la sala està bastant plena.
Mm-hmm. Perquè, cert.
Malauradament ens passa que molts concursos arribes i la bona voluntat de la gent d'organitzar-ho, de fer-lo, de tirar-lo endavant, de lluitar, però després en definitiva et trobes amb 30-40 persones a la sala, no?
Sí.
Que la gent no ens hem trobat mai així. I a més ens hem trobat sempre acollits com a casa nostra.
Sí, sí, hi ha molta bona predisposició dels cagallencs a anar al teatre i a seguir tot el concurs, perquè no oblidem que, clar, això és un concurs i si vols votar amb criteri al final, les has de veure totes, les obres, això és important. Doncs estem molt contents de que pugueu venir a fer una obra de teatre aquest diumenge a la ciutat de Calella. Llàstima que Agnès de Déu no ha pogut ser l'obra portada per aquest accident de l'actriu principal, però...
Fem molta il·lusió fent Agnès de Déu a Calella perquè és el lloc on va néixer, dintre de Catalunya, aquesta obra, i a més la va trobar un gran amic meu, que era en Feliu.
Sí.
I ens hauria fet molta il·lusió poder-la fer a casa vostra, però contra les circumstàncies no es pot lluitar.
Bé, l'any que ve.
Esperem-ho.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Joan Lluís Argemí, per haver-nos atès aquesta estona a l'Infovespre i per haver parlat, sobretot, de La Casa del Llac, que és l'obra que ens interpretareu aquest diumenge al concurs de Teatre Amateur Premi Ciutat de Calella. Moltes gràcies.
La representació de la companyia Enric Borràs serà aquest diumenge 26 de febrer a 6:45 de la tarda al Teatre Orfeó Calellenc. Entrades a la venda a taquilla el mateix dia de la funció al migdia.
Doncs aquesta sintonia ens indica que és temps per als esports i com que som divendres, fem un cop d'ull a l'agenda esportiva amb Salvador Itxart.
No cap de setmana esportiu en el que el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls, la Unió Esportiva Handbol Calella i el Termotur Calella de Tenis Taula seguiran la seva lluita pels llocs capdavanters de les seves competicions. El Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls afronta aquesta jornada amb l'aspiració de guanyar el Cultural Badalona i seguir líder empatat amb el Boet i el Sant Feliu. Però cal tenir en compte que els de Paco García tenen un partit menys. Aquest partit es jugarà el dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir en directe per Ràdio Calella Televisió. Les noies del Club Bàsquet Calella, després de la seva gran victòria a la pista del Tordera, jugaran dissabte a 6:45 de la tarda a la pista del Masnou. I en handbol, la Unió Esportiva Handbol Calella ha tornat a agafar el ritme i després de dues victòries seguides vol aconseguir una tercera a la pista de la Roca. D'aquesta manera, els de Salva Puig podran seguir aspirant a la primera posició que actualment ocupa el Cambrils. Aquest partit es jugarà diumenge a les 5 de la tarda en pista Vallesana. Per Salva Puig, aquest és un partit molt complicat.
El calendari és complicat. Cada partit és una lliga molt igualada. Ara juguem a una pista on l'any passat vam perdre d'un gol. Un equip complicat. La Roca tots el coneixem. Però estem en bona dinàmica i amb confiança ara mateix. És un partit important abans de rebre el Sant Joaquí, que serà un partit contra un rival directe.
En tenis taula, els nois del Termotur Calella jugaran a casa contra el Falcons de Sabadell. A la primera volta, els calellencs van perdre amb els sabadellencs. Per Aitor Puig, amb tot l'equip al complet, aquest és un partit que s'ha de guanyar.
Un dels pocs equips es va guanyar la primera volta. Sí que és veritat que hi havia la baixa de l'Albert Arcos, que perquè si hagués anat l'Albert aquest partit no s'hagués perdut. Però és un equip jove, és un equip complicat, ens coneixem bastant bé i és d'aquests partits que s'ha de guanyar teòricament, però després a la taula moltes vegades es pot complicar. Però espero que puguem comptar amb l'Albert, l'Adri i l'Abel, doncs aquest partit no es pot deixar de perdre.
Aquest encontre es disputarà diumenge a les 11 del matí a les instal·lacions de la fàbrica Llobet i també es podrà seguir en directe a través de Ràdio Calella Televisió. I en vòlei, les noies de l'Escola Pia jugaran contra els líders de la fase d'ascens, el vòlei Lleida. Aquest partit es jugarà a Lleida el dissabte a les 6 de la tarda. Per altra banda, els nois jugaran el seu partit de la fase d'ascens contra el vòlei Terrassa a Calella dissabte a les 5 de la tarda.
Doncs feta l'agenda esportiva, anem per la previsió del temps.
Jornada amb el cel cobert i de precipitacions. Per demà, cel poc ennuvolat. De matinada no es descarten precipitacions, però ens deixaran el dia lliure. La temperatura mínima moderadament més baixa, igual que la màxima. S'imposarà el vent amb cops moderats, tot i que estona serà més reforçats. Per diumenge, cel poc ennuvolat pel pas d'alguna banda de núvols alts. Independentment, es formaran bancs de núvols baixos. Això sí, no s'esperen precipitacions.
Doncs fins aquí l'info vespre d'avui, divendres, dia 24 de febrer. Trobaran més informació, ja ho saben, a la nostra pàgina web www.radiocalella.cat i a les xarxes socials Facebook i Twitter. Hem començat parlant del Carnestoltes, del Carnaval. Doncs bé, com que és Carnaval, tanquem el cercle, tanquem també l'info vespre escoltant un tema musical referent, això, referent al Carnaval. Com acabem de dir, escoltarem una cançó carnavalera. Ens la porta Cèlia Cruz i és aquesta. Escoltant sambes carnavaleres, ens acomiadem a viure la festa el cap de setmana i que passin una molt bona nit.
cantar.